Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Els serveis d'emergència continuen a la urbanització de Cal Esteve, al municipi menorquí d'Es Castell, on es fan les tasques per assegurar el penyal després que aquesta matinada una roca de grans dimensions ha causat la mort d'un home i ferides a una dona que dormien a casa seva just davall del penya-segat. Es pensa que la pluja pot estar al darrere del despreniment i, per precaució, i mentre es fan aquestes feines, s'han desallotjat 8 habitatges més. Nou despreniment mortal que marca l'actualitat enmig d'un altre temporal que eleva les alertes per forts vents i fenòmens costaners. Avui ja amb avís taronja a les Pitiuses. La previsió del temps detallada amb Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia, ens trobem de nou en una jornada marcada pel vent i l'onatge. Avui bufa el vent de llebeig i ho fan força. Per tant, al sud-oest de cada una de les illes, el panorama marítim és molt complicat. Tenim un temporal marítim que afecta principalment en aquestes zones més exposades al vent i no esperant que aquesta situació marítima tingui data de caducitat de moment, ja que al llarg de la següent matinada encara tindrem un onatge més intens que ens acompanyarà al llarg de demà. D'altra banda, pel que fa al cel, el pas d'un front farà que al llarg del capvespre tinguem també un cel més tapat en presència d'algunes pluges de caràcter feble, això sí, que afectaran sobretot entre Mallorca i Menorca. I tot això estarà acompanyat avui també per un petit augment del termòmetre. Ara bé, què passarà en vista demà? Com han dit, el panorama quant al vent i l'onatge anirà encara més. I també, a partir del migdia, començarem a tenir el pas d'un nou front acompanyat també d'unes pluges que podrien ser més importants de nou entre Mallorca i també cap a Menorca. I a tot això li haurem de sumar també demà una nova refrescada que també afectarà, sobretot, al nord del territori.
Gràcies, Pedro. Avui és dimarts 27 de gener. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la regularització de migrants aprovada pel Consell de Ministres.
Es calcula que 500.000 de persones d'Espanya podran legalitzar la seva situació a partir de l'abril si acrediten el manco 5 mesos de residència abans del 31 de desembre de 2025. Mesura que el govern estatal tira endavant amb l'acord de Podem mentre ha despertat una onada de rebuig entre la dreta.
9 anys de rècords per al mercat laboral de les Balears.
Segons l'enquesta de població activa, el 2025 va tancar amb 614.000 persones ocupades, prop d'un 3% més, mentre l'atur va baixar un 2,5% fins als 52.000 desocupats.
Les associacions de lluita contra el càncer d'Eivissa denuncien el retard en les revisions oncològiques. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Els afectats asseguren que la manca d'oncòlegs a l'Hospital Can Misses afecta sobretot a les revisions, que es dilaten molt en el temps. Asseguren que de vegades pateixen retards de fins a mig any.
A Menorca, el programa Lloguer Estable del Consell també inclourà ajudes per a la reforma de pisos, a més de la subvenció de 4.000 euros als propietaris. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Amb aquests incentius es pretén captar habitatges buits i destinar-los a lloguer assequible. Ja s'ha fet una consulta al Col·legi d'Arquitectes i Aparelladors per conèixer quines són les obres més freqüents, així com el seu cost. La intenció del Consell de Menorca és ajudar els propietaris en aquesta inversió a canvi, això sí, que cedeixin l'immoble i s'adhereixin al programa.
A Mallorca ja s'ha obert al trànsit la nova rotonda de Son Verí Nou a Llucmajor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'infraestructura incorpora també un vial i elimina així un dels punts negres més conflictius de l'illa. On ara hi ha la rotonda i el vial, s'han produït més de 50 accidents en 6 anys. Les obres han costat 2,4 milions d'euros i s'han finançat pel conveni de carreteres amb el govern de les illes.
Tots aquests assumptes que podreu sentir ampliats a partir de les 2:30 amb les edicions insulars de l'informatiu migdia. Tot just després, a les 2:45 arriben els esports. El Mallorca ha acabat la jornada en posicions de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'empat del Getafe 1-1 al camp del Girona envia el Mallorca a la zona de descens. Amb la jornada 21 finalitzada i després de la derrota contra l'Atlètic de Madrid, els vermells ocupen ara la 18a posició amb 21 punts, a 2 del Getafe, Rayo Vallecano i Alavés. La plantilla mallorquinista, que avui té dia lliure, començarà a preparar demà el partit de dilluns a Son Moix contra el Sevilla. A més, al Mallorca li espera un calendari ben complicat. Després de rebre el Sevilla, l'equip de Rassate visitarà el camp del Barça i rebrà la visita del Betis.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Precaució i preocupació a Cala Sant Esteve per l'estabilitat del penya-segat, que avui de matí ha patit un despreniment que ha provocat la mort d'un home, Axel.
Les tasques se centren hores d'ara a assegurar aquest penyal per evitar la caiguda d'altres roques. El cap dels bombers de Menorca, Juanjo Frank, demana extremar la vigilància perquè s'han detectat esquerdes al penya-segat.
A través de drons i a través de tècnics de municipals han estat avaluant tot el perímetre d'aquest penyal i hem d'anar molt alerta perquè hi ha trencs. Hi ha uns trencs i acaba l'UAP.
Precisament per evitar perills s'han desallotjat 8 habitatges propers. Els veïns han hagut de sortir corrent, molts dels quals en pijama i sense cap pertinença. Una vegada s'asseguri la zona, podran tornar per recuperar algunes de les seves coses. Mentrestant, seran reallotjats. Al Bat de Castell és Lluís Camps.
Per seguretat han decidit de que els pròxims dies no podran anar-hi, per tant, evacuaran, tenen familiars, si no, l'Ajuntament facilitaria qualsevol tipus d'hospedatge.
La principal hipòtesi a hores d'ara és que la pluja ha estat la causa principal del despreniment d'aquesta gran roca que ha sepultat un matrimoni que estava dormint. L'home ha perdut la vida a l'instant, mentre que la dona ha hagut de ser rescatada durant 2 hores i posteriorment s'ha traslladat a l'Hospital Mateu Urfilà. Juanjo Frank explica el succés.
Arreu de també tantes pluges, pues, ha derivat pues, aquest moviment i aquesta roca s'ha desprès de l'acantilat i ha caigut damunt d'aquesta vivenda. És una roca calculant diverses tones de pes i ha perforat el sostre i s'ha anat a clavar fins baix, on hi havia l'habitació aquesta de dormitori.
La dona de 62 anys amb politraumatisme continua en observació a urgències i amb el pronòstic reservat.
Axel, aquest despreniment mortal ha estat l'accident més extrem, però el cert és que els penyals de Menorca, sobretot del ponent de l'illa, fa un temps que pateixen esllavissades.
El darrer despreniment, de fet, es va produir a finals d'any a la costa d'Esmoret, a Mahó. No va provocar danys personals. Es tracta d'un tram que fa 20 anys que està tancat pel seu mal estat i en aquest tram del penya-segat de Mahó. Al setembre, el despreniment va afectar la zona del Funduco. Va obligar a aturar el trànsit fins que es van retirar les pedres i es va assegurar la zona. I a l'abril de l'any passat, 2 roques de grans dimensions també van caure des del mateix penyal a la zona d'Escanotells. Tot i produir-se en una zona de pas habitual, tampoc no hi va haver ferits. La zona va quedar, això sí, precintada fins a dia d'avui, quasi 10 mesos després. I al novembre del 2024, novament al port de Mahó, 2 grans pedres es van despendre del penyal, una de les quals va precipitar-se sobre un bar històric de la ciutat, una vegada més sense provocar danys personals. Són alguns exemples recents d'esllavissades. Es concentren, com veiem, al port de Mahó, en la seva majoria i al seu entorn, i és que aquesta zona té una disposició geogràfica particular, ho explica el geòleg Agustí Rodríguez.
És a dir, tenim unes roques dures i davall tenim unes roques molt toves i segurament aquests dies, amb tot el que ha arribat a ploure, les roques aquestes més toves s'han erosionat més del que és normal, no? Provocant que les que estan de damunt perdin subjecció i s'hagin desprès.
L'erosió de les roques és un procés natural i, per tant, els despreniments es donen a tot el litoral. Ara bé, el risc geològic es dispara quan parlem de zones concorregudes o amb habitatges al costat. De fet, cap de les cases de Cala Sant Esteve es podrien construir hores d'ara segons la normativa actual.
Tot això quan avui Emergències ha llançat un nou missatge sobre el risc de despreniment de roques i arbres que augmenta amb el mal temps. En aquesta hora, de fet, s'ha activat l'avís groc a Menorca i part de Mallorca per vents i fenòmens costaners i se sumen així a les Pitiüses en alerta taronja per fenòmens costaners també, ja també des d'aquesta hora, des de les 2. Les onades, de fet, Marta, arriben als 4 metres.
La part més intensa, però, es preveu demà, on l'AEMET fa comptes de tornar a activar els avisos taronges. Per això l'U2 fa una crida a extremar les precaucions, evitar penya-segats, zones amb roques i arbres, limitar els desplaçaments i, si es fan, fer-ho amb velocitats moderades, són alguns consells que trasllada a la població aquests dies pel temporal.
I les condicions meteorològiques adverses han fet que diverses navilieres hagin suspès trajectes entre les 2 illes Pitiüses i la península i Mallorca.
Avui hora baixa ja ja no navegarà l'Eco de Baleària entre Vila i la Savina i el jet de Trasmapi també ha cancel·lat la darrera sortida del dia cap a Formentera. Baleària també ha anunciat que avui i demà s'ha suspès la sortida del Margarita Salas que uneix Dènia, Eivissa i Palma, tant d'anada com de tornada.
Mentrestant, els quatre locals afectats per la caiguda del sostre d'una nau industrial a Eivissa ja reparen els desperfectes de la coberta després que una planxa de 2.700 metres de dos negocis confrontants colpegés el seu sostre. Ho fan a contrarrellotge. Temen que l'arribada d'aquí unes hores d'una nova borrasca ocasioni filtracions d'aigua. Calculen que la reparació dels aparells d'aire condicionat, malmesos pel vent, superarà els 60.000 euros, Clàudia.
Els operaris ja fan feina per reparar els sostres i ho fan de forma accelerada, preocupats perquè hi pugui haver filtracions d'aigua amb l'arribada d'una nova borrasca. És Santiago Martínez, director comercial d'Hipermenaje.
Avui hem començat a tapar els forats que s'havia produït per les xapes que van sortir volant. Metem una miqueta de pressa els operaris perquè lo terminin abans, el més ràpid que sigui possible.
El vent s'ha endut aparells d'aire condicionat. La reparació costarà 60.000 euros. Jaspina Piñeiro és responsable de la botiga AB Toys.
Asegurar que los agujeros que quedaron arriba descubiertos estaban tapados y los aires acondicionados. Un poco ver el estado de cómo habían quedado. Ja llamar a tècnics, especialistes.
Els operaris ja han retirat de l'aparcament afectat les faroles caigudes pels vents de 120 km per hora que van arrabassar part del material urbà.
Ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat avui la regularització de 500.000 de persones a Espanya, un decret llei que es tramitarà per via d'urgència i que no necessitarà passar pel Congrés. D'aquesta manera, el govern de Pedro Sánchez s'assegura la seva implantació.
Amb la modificació de la normativa, tots els estrangers que acreditin el manco 5 mesos de residència abans del 31 de desembre de 2025 podran legalitzar la seva situació. Per aconseguir-ho, podran presentar el padró, com fins ara, però també còpia del contracte de lloguer, cites mèdiques o bitllets d'avió que acreditin que viuen aquí. Es calcula que les primeres sol·licituds es podran començar a tramitar per primavera a l'abril. El termini finalitzarà, segons càlculs del govern, el 30 de juny. La portaveu i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha destacat l'eliminació de traves burocràtiques que allargaven massa els processos. Per exemple, els fills menors d'edat, que quedaran immediatament regularitzats, juntament amb els pares i només amb l'admissió a tràmit de sol·licitud de legalització, la persona ja podrà començar a fer feina.
La pròpia admissió a tràmite de la sol·licitud permetirà al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Esto beneficia al trabajadora que gana derechos, pero también a les empreses que ganen seguretat jurídica.
Aquesta és la primera regularització massiva d'estrangers des de la que va fer l'expresident Zapatero. Una fita clau, segons ha dit la ministra.
Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social.
El decret llei ha estat pactat amb Podem. L'eurodiputada i secretària política de la formació, Irene Montero, ha tret pit de la modificació de la normativa actual. Ha considerat que després d'anys de pressió, a la fi, els socialistes han tombat i els han donat la raó. Són declaracions avui a la cadena SER.
Hemos conseguido lo que el PSOE no quería hacer, que es una de las señas de identidad de Podemos. Y demostramos que el método Podemos sirve, que muchas veces cuando la gente nos ve resistir, soportar la presión, plantarnos cuando hay que plantarse, como cuando nos plantamos frente a esa delegación racista de competencias tal y como estaba planteada por el pacto entre el PSOE y Junts, pues bueno, cuando se aguanta un chaparrón y se resiste, eso te habilita para después poder negociar.
A l'altra banda, el govern de Marga Provenç ha mostrat molt crítica amb l'executiu espanyol per haver consensuat, per haver fet una regularització extraordinària de migrants. Ha dit, entre altres coses, sense consensuar aquest pla amb les comunitats autònomes. Lamenta més que hi ha una desinformació total per part de la delegació del govern espanyol a les Illes.
Tot i això, el director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha dit que estén la mà al delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, per treballar de manera conjunta la qüestió migratòria.
Dar papeles no garantiza la integración. La integración no se decreta. Se construye con empleo estable, con acceso a la vivienda digna, conocimiento del idioma, respeto a nuestras costumbres y a nuestras normas comunes.
Pavón també ha reclamat al govern de Madrid responsabilitat, planificació i respecte institucional, a més d'un pla migratori coordinat amb les comunitats autònomes per combatre les màfies.
Precisament el delegat del govern estatal a les Balears acaba de comparèixer davant dels mitjans de comunicació defensant la regulació extraordinària com una eina de lluita contra les màfies. Delegació del govern, Aina Morales. Bon dia.
Bon dia. Alfonso Rodríguez ha defensat la regularització extraordinària perquè dona drets laborals a les persones que ja viuen a les illes, els implica obligacions tributàries i dota de seguretat jurídica a qui les contracta. Sense voler banyar-se gaire en la xifra de persones que podrien acollir-se en aquest tràmit, Alfonso Rodríguez apunta que segurament ho faran com a mínim les 10.800 que tenen expedients oberts per arrelament sociolaboral.
La evidencia empírica es que estos procesos de regularización mejoran todo el sistema productivo, pero fundamentalmente, como les he dicho al principio, lo que mejoran son los derechos de las personas que ya están aquí viviendo con nosotros, que pueden tener una contratación porque se les reconoce el derecho de residencia sociolaboral y mejora también la capacidad de las empresas para la propia contratación. Y luchamos contra la explotación laboral que se pueda producir en ocasiones porque justamente esa explotación laboral o esas economías sumergidas que controlan las mafias, donde se mueve bien es en la irregularidad.
Rodríguez ha negat que la regularització extraordinària pugui implicar un efecte crida perquè la mesura està dirigida a persones que ja són a Balears, concretament que 31 de desembre hi duen un mínim de 5 mesos. Els tràmits també estan acotats al temps, es podran fer entre abril i juny.
Gràcies, Aina. I encara dues veus més sobre aquest assumpte. Vox, que ha anunciat que recorrerà davant el Tribunal Suprem el Reial Decret de Regularització perquè el considera una bogeria i una barbaritat. I els bisbes, el responsable del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, ha considerat que és un acte de justícia social reconèixer el paper de tantes persones migrants amb el seu paper laboral dins de l'estat espanyol. Són les 2:16. Un altre dels escenaris destacats de la jornada del Congrés dels Diputats que tombarà avui els decrets que revaloraran les pensions i altres mesures socials perquè el Partit Popular, Vox i Junts hi votaran en contra.
El PP ha justificat el seu vot en contra del decret òmnibus de l'escut social assegurant que inclou mesures que, segons diu, afavoreixen les ocupacions il·legals. La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, ha demanat tranquil·litat als pensionistes i ha defensat que el rebuig al decret no farà caure la revalorització de les pensions, sinó que obligarà el govern de Pedro Sánchez a presentar un nou decret.
A tots els pensionistes, que estén tranquilos. Esto no va a hacer que decaiga la revalorización. Lo que va a hacer es que el gobierno tenga que traer aquí un decreto limpio, que es lo que le llevamos exigiendo durante mucho tiempo los grupos parlamentarios al gobierno.
Míriam Nogueras, de Junts, també ha utilitzat arguments similars per votar-hi en contra.
Un reial decret que inclou dos temes que no tenen res a veure. Si votes sí, s'aprova tot. Si votes no, cau tot. I què diem nosaltres? Pensions? Sí. Ocupacions? No.
La cambra baixa de convalidar o no els dos decrets llei que el govern Sánchez va aprovar abans d'acabar l'any i que formen part del conegut com a escut social. També estan en dubte la congelació de les quotes dels autònoms, les bonificacions en el transport públic i la suspensió dels desnonaments i els talls de subministraments per a famílies vulnerables.
Val a dir, però, que la gratuïtat del transport a les illes pel 2026 ja es va aprovar en paral·lel i de forma específica dins la llei de mobilitat sostenible. És el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, defensant les mesures al Congrés.
Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a personas que no pueden pagar tampoco una vivienda. Y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la dana y a afectados por los incendios forestales. Así de sencillo y así de claro, es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron para que fueran ustedes representantes en este Congreso.
Així les coses, si avui el Congrés no convalida el decret de les pensions que és vigent, aquest automàticament caducarà i deixarà de tenir efecte, cosa que vol dir que la pujada de pensions i altres mesures socials que preveia es deixaran d'aplicar. D'aquesta manera, el govern haurà de negociar un nou acord o text legal perquè aquestes mesures tornin a tenir validesa.
D'altra banda, el mercat laboral a les Balears tanca el 2025 amb 17.700 nous treballadors l'any passat, fins a assolir les 614.000 persones ocupades. És prop d'un 3% més i marca així xifres rècord d'ocupació. Per contra, l'atur va baixar un 2,5% fins als 52.000 desocupats. Són dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
El darrer trimestre de l'any, la taxa d'atur es va situar en el 7,8%. És la més baixa en un quart trimestre des de el 2007. Tot i les bones dades, els sindicats reclamen un canvi en el mercat laboral, marcat encara, diuen, per l'estacionalitat i la mà d'obra poc qualificada. Escoltant Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Pedro Omà, secretari general de la UGT.
Aquesta suposada manca de mà d'obra o fuga de talent qualificat és una conseqüència directa de la falta d'aquest reconeixement i d'aquesta recompensa.
L'atur segueix en mínims, però és la comunitat on més puja respecte al darrer trimestre. Seguim apostant per transformar el model productiu per acabar amb la concebuda estacionalitat i poder tenir ocupació estable tot l'any.
Molt més optimista s'ha mostrat el president de la patronal PIMEM, Jordi Mora, qui ha destacat els mesos consecutius de bonança en el mercat laboral amb menys atur i més creació de llocs de feina. Pel que fa a aquesta temporada baixa, Mora alerta d'un empitjorament de resultats respecte a l'hivern passat, tot i que confia que la inèrcia econòmica positiva salvarà la situació.
Les dades que tenim és que estan sent més fluixes de l'esperat i, per tant, més fluixes que l'any anterior, però tot i així hi ha una inèrcia molt potent al mercat de treball i es continuen creant llocs de feina i mantenint llocs de feina degut a aquesta inèrcia.
Per part seva, la presidenta de CAEP, Carmen Planes, creu que l'EPA constata l'allargament de la temporada alta fins al mes de novembre i una bona campanya de Nadal similar a la d'anys anteriors.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Informatiu que passa per aquesta notícia, el naixement d'un grup de feina que es dedicarà a analitzar quines mesures ha de posar en marxa educació per millorar el benestar dels docents. La iniciativa ve del departament d'Antoni Vera després de detectar que els docents pateixen malestar emocional. De fet, diverses enquestes de sindicats, com AMPE o l'ESTEI, ho han posat de manifest recentment.
El grup estarà format per diferents directors generals de la Conselleria d'Educació i també per experts de fora, com l'exdegà de la Facultat d'Educació, Miquel Oliver, que du a terme un destacat estudi sobre el malestar dels docents en el qual participen 5.200 mestres i professors. Això representa un 25% del total. Els resultats d'aquest treball seran essencials per després prendre mesures. El conseller d'Educació espera que abans de Setmana Santa el grup de feina tingui unes directrius marcades.
Ens preocupa el benestar emocional dels nostres docents. Per què? Perquè els nostres docents són el pilar fonamental del nostre sistema educatiu. I ho han dit sempre, i aquesta conselleria ho ha dit sempre, i aquest govern. Són el pilar fonamental dels quals ens sentim molt orgullosos.
El conseller diu que encara es prepara avançar mesures, però assegura que ja es fa feina amb l'excés de burocràcia, una de les qüestions que més sobrecarreguen els docents. Aquest assumpte, ha dit, se solucionarà amb la implantació d'aplicacions informàtiques, com ara la plataforma Llull.
Per tant, durant aquests 6 mesos, allò que se farà serà se farà és un expedient disciplinari, se donarà veu a les parts, perquè a la part, en aquest cas, perquè pugui parlar i pugui defensar-se, i res més, se farà el procediment administratiu que pertoca.
Aquestes eren les paraules del conseller Vera explicant el motiu de per què la conselleria ha suspès de manera cautelar el director del Centre d'Educació d'Adults de Son Canals després de detectar que hauria pogut cometre un delicte, explicat que la decisió s'ha pres després que el seu departament i la Policia Nacional hagin rebut diverses denúncies contra el director del CEPA. Segons ha dit el conseller, l'instructor d'aquest procediment ha elaborat un document en el qual s'han estipulat un seguit de possibles delictes que el conseller Vera, això sí, no ha detallat. Mentrestant, Educació també ha acceptat la dimissió del director de l'Institut Josep Maria Llompart a Palma. La seva renúncia arriba després que el passat mes de novembre, Inspecció Educativa va obrir una investigació per esclarir si el màxim responsable d'aquest centre havia exercit durant anys un abús de poder.
Aquesta investigació es va iniciar després que un grup de professors del Josep Maria Llompart denunciassin el docent per assetjament psicològic. L'actual cap d'estudi serà nomenada directora provisional fins al pròxim 30 de juny. Això vol dir que la direcció de l'institut queda vacant i es poden presentar projectes per dirigir el centre. El director que ha dimitit ja va expressar fa uns mesos el seu desig de no presentar-se a la reelecció.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans.
Serveis Ferroviaris de Mallorca ha respost a l'anunci d'aturades parcials dels treballadors per reclamar millores a la seguretat i ha convocat el comitè d'empresa a una reunió demà per obrir una via de diàleg.
El comitè d'empresa tenia programada precisament demà una trobada per avançar en la convocatòria de mobilitzacions i ara han estat citats per l'empresa. Els treballadors valoren positivament la passa que afegeixen. Només té sentit si serveix per donar resposta real a les reivindicacions de la plantilla. El comitè assegura que hi acudirà amb esperit constructiu però amb fermesa davant les seves demandes. Al·leguen que la seguretat no es negocia.
Els usuaris del tren de Mallorca celebren que els maquinistes reclamin millores en matèria de seguretat. Diuen que tota precaució és poca, tot i que, això sí, a uns quants d'aquests usuaris que hem pogut sentir avui de matí als micròfons d'IB3 Ràdio asseguren no sentir perill quan fan els seus trajectes.
Jo, com a usuari, no percep res que indiqui que falti seguretat. Suposo que ells ho sabran millor. Si se queixen, deu ser per alguna cosa.
Sí. Por lo menos nunca me falla. Yo voy hasta Manacor, hasta Inca, Petra, con el trabajo que tengo.
Sí, no hay ningún problema.
Pues siempre en seguridad, ¿no? Pues miedo por lo que pasó. Pero, ¿no? Siempre con la fe en Dios, que todo sale bien.
Mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat avui un pla de 20 milions d'euros per indemnitzar les víctimes dels accidents ferroviaris d'Ademut i el de Gelida.
Així ho ha anunciat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha detallat que 10 milions seran ajudes a fons perdut per les víctimes i uns altres 10 seran per als avançaments de les assegurances de responsabilitat civil. De moment, el govern estatal abonarà de manera immediata 72.000 euros per víctima a fons perdut. A aquesta quantitat s'hi afegiran altres quantitats fins a arribar als 210.000 euros per damnificat. El ministre Puente ha explicat que es vol evitar que les víctimes tardin 10 anys a cobrar, tal com va passar a l'accident d'Engrois.
No se trata de poner precio al dolor, quiero que quede muy claro, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
La investigació de l'accident a Córdoba del passat dia 18 continua, les indagacions avançant i la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, la CIAF, apunta a una ruptura d'una soldadura com la causa principal del desastre. El doble descarrilament deixa un balanç de 45 víctimes mortals, mentre que 20 més continuen ingressades a hospitals, 4 de les quals a l'UCI.
Els Reis, per la seva banda, han anunciat que assistiran dijous a la missa funeral que oficiarà el bisbe de Huelva, memòria de les víctimes de l'accident. Finalment, però, serà al Palau dels Esports Carolina Marín i no a la Catedral de la Mercè, tal i com estava programat inicialment per així tenir major aforament. A l'acte hi assistirà també el govern central, ja que la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, ha confirmat la seva assistència.
Tot això quan a Catalunya el servei de Rodalies funciona amb relativa normalitat, amb retards i amb 11 trams que s'ofereixen per bus per les obres que s'hi executen. Els tècnics, recordem-ho, han identificat fins a 23 punts crítics on ara s'actua d'urgència. El Constitucional manté per unanimitat l'ordre de detenció estatal contra Carles Puigdemont i dos dels seus exconsellers, Antoni Comín i Lluís Puig. L'alt tribunal, en línia amb el criteri de la Fiscalia, ha rebutjat la sol·licitud cautelar plantejada per l'expresident català, que demanava aixecar aquest ordre de detenció dins l'Estat, mentre el Constitucional resol el recurs d'empara que va presentar contra la decisió del Suprem de no aplicar-li la llei d'amnistia.
El ple de l'alt tribunal manté per unanimitat aquest ordre de detenció que impedeix a Carles Puigdemont entrar dins el territori espanyol sense risc de ser arrestat. També la manté per dos dels exconsellers, com deien, Comín i Puig, que, com Puigdemont, resideixen fora de l'Estat per evitar així ser detinguts. El Constitucional no vol desautoritzar l'actuació del jutge Llarena, del Suprem, que va decidir no aplicar a l'expresident català la llei d'amnistia aprovada pel Congrés. Per tant, l'ordre de detenció contra ells es mantindrà fins que la Cort de Garanties decideixi sobre els recursos presentats pels polítics catalans.
I la Unió Europea i l'Índia han anunciat un acord històric de lliure comerç. Partint del pacte, els exportadors europeus podran estalviar fins a 4.000 milions d'euros en aranzels. Això sí, deixa fora els sectors agrícoles sensibles, com el d'arròs, el sucre i el boví.
El pacte arriba després de dues dècades de difícils negociacions i com a resposta a nous socis comercials fiables, front les tensions geopolítiques que obliguen Brussel·les a rompre les seves tradicionals dependències, com ara Rússia o la Xina, i la necessitat de cercar alternatives.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Ja s'ha obert el trànsit la nova rotonda de Sant Verinou a Llucmajor. La infraestructura incorpora també un vial i elimina així un dels punts negres més conflictius de l'illa. Marta Poyalto, bon dia.
Bon dia, on ara hi ha la rotonda i el vial s'han registrat més de 50 accidents en 6 anys. Les obres han costat 2,4 milions d'euros i s'han finançat pel conveni de carreteres amb el govern.
Palma i Marratxí incorporen nous agents de la policia local. Els dos ajuntaments han presentat els reforços.
En el cas de Palma, ha estat en una setmana marcada pel conflicte entre el consistori i el cos policial, que té convocada una concentració davant Cort aquest dijous.
El Consell Insular ha iniciat ja les obres d'emergència per garantir la seguretat de la fàbrica nova de Soia.
És el punt de partida per recuperar aquest edifici emblemàtic, que es troba en un estat crític i amb risc de col·lapse després de molts d'anys d'abandó.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores la circulació en general és tranquil·la. Sí que trobam barco de circulació lenta a la via de cintura en sentit aeroport, a la cintura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També a l'arribada a Palma des d'aquesta mateixa via, des de la carretera de Valldemossa, és algo lenta, però en general molta tranquil·litat. Sí que volem aprofitar per demanar que tingueu molta precaució amb el vent. Ja, per avui, ratxes de vent que s'estima que seran bastant importants, així que molta precaució. Bueno, és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començar amb la informació pendents del temps, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia activarà a les 5 de l'hora baixa la vista taronja al sud i al llevant de l'illa per mala mà.
Serà per mala mà i s'allargarà fins a les 6 del matí a la Serra de Tramuntana. En canvi, l'avís serà groc. Escoltam alguns veïnats de la colònia de Sant Jordi avui matí, un dels punts afectats per aquesta situació.
Qualque cosa farem, si tot el que tenim de fora hauríem de protegir un poc, si no, no ho trobarem. Segons el que diuen ara, veurem si és vera o no.
El que hi ha un poc més, però va passar l'altre dia, va molt de vent. Més que l'altre dia, jo vaig néixer aquí, probablement no em faci més que l'altre dia.
Demà ve més mal temps, m'hauran avisat de que formen bé les barques, això és el que hem fet, però bueno, és a dir, n'hem passat d'altres de temporal d'aquests, supos que no serà res. Aquí es ve molt bé d'una part que tot la colònia mos tapa, per tant, no hi haurà massa problemes.
Hi ha molt de vent i és molest, perquè molesta, però anem a comprar.
L'arribada de la borrasca Josef es deixarà sentir també a Palma. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha tancat els parcs de Vallbé, de Can Terrés i el de la Ribera, i el passeig de Sagrera es tancarà a les 9 del vespre. Es preveu, si el temps ho permet, que reobrin passat demà.
Mentrestant, a banda del temps, ja s'ha obert el trànsit la nova rotonda de Son Verí, nou de Llucmajor. La infraestructura incorpora també un vial i elimina així un dels punts negres més conflictius de l'illa.
On ara hi ha la rotonda i el vial s'han produït més de 50 accidents en 6 anys. Les obres han costat 2,4 milions d'euros i s'han finançat pel conveni de carreteres amb el govern. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha lloat la rapidesa de totes les persones que han fet feina.
S'han aconseguit amb un temps rècord, pràcticament amb un any de durada, una obra que situam dins el pla de millora dels accessos a Palma, perquè, com sabeu, moltíssima gent viu en aquestes urbanitzacions i ha d'anar cap a l'autopista per poder accedir cap a Palma, i concretament aquesta mos ha costat a tots els mallorquins, hem invertit 2,4 milions d'euros.
És un enllaç que suporta uns 35.000 vehicles diaris que ara podran circular amb més fluïdesa i seguretat. La batllessa de Llucmajor, Francisca Lascolàs, confia que es millorin aviat els accessos a la resta d'urbanitzacions.
Un terç de la població del municipi de Llucmajor viu en aquesta zona, per tant, estan molt contents i agraïts en aquesta feina. I per anunciar aquesta fase 2 de la part de carretera d'urbanitzacions, de les Palmeres cap a Tollerich, en les escoltes que s'ha fet des de l'Ajuntament, amb un vial cívic que unirà Tollerich cap a Serenal, on tots els residents, grans i petits, podran accedir de manera segura i sostenible.
En el cas del projecte de Son Verí, també es millora l'accés al poliesportiu i als centres educatius des de l'Avinguda d'Europa.
2:35, canviem de qüestió. 25 ovelles d'una guarda de 56 han mort o han de ser sacrificades després de l'atac de tres cans. Aquesta vegada ha passat a la carretera de Cales de Mallorca, amb Manacor.
Els pagesos que es cuiden d'aquesta guarda expliquen que mai no havien tingut cap problema amb cans, tot i que sí que saben que n'hi ha finques dels veïnats. Algunes de les ovelles que han sobreviscut necessiten cures veterinàries i ara el temor és que puguin reincidir. La policia local de Manacor s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Joan Gaià és el coordinador d'Unió de Pagesos.
Les muntes, per això, han de ser molt més grosses. Ha de quedar ben clar que el mal s'ha de pallar, perquè això és una altra. Queda tot a l'aire, que val una ovella. No ho sabem. Val? Vull dir, ha de ser molt automàtic. Si això passa, el pagès ha de recuperar el que ha perdut tot d'una. No pot ser que esperi amb la bona voluntat del propietari, si surt, perquè moltes vegades, si ja no estan identificats, el propietari no surt mai,
I ho dèiem en titulars. Palma incorpora nous agents de policia local en pràctiques. El batlle Jaime Martínez n'ha fet la presentació oficial avui a la plaça de les Columnes.
L'Ajuntament ha presentat 32 nous agents en pràctiques que des del passat 12 de gener són presents als carrers de ciutat. Això en una setmana marcada pel conflicte entre el consistori i el cos policial, que té convocada una concentració davant cort aquest dijous, coincidint amb el pla municipal. És el batlle de Palma, Jaime Martínez.
Són una part d'aquests 170 efectius que ja varen treure l'any passat i que enguany s'incorporaran tots. El que passa que els altres 138, doncs ara, el mes de gener i febrer, comencen els seus cursos de formació i a partir d'aquí també les futures pràctiques. Són mobilitzacions extemporànies que haurien d'haver estat fa molt d'anys, que en aquest moment tenen un equip de govern i un batlle molt clar, que els hi ha traslladat claríssimament que vol una policia local a Palma com se mereix, com se mereixen els ciutadans de Palma, i per tant ells sabran quines actuacions ajuden o no ajuden.
I l'Ajuntament de Marratxí també ha presentat oficialment nous agents de la policia local, en aquest cas 18. Amb aquest procés, la plantilla arribarà a 69 efectius, el que permetrà millorar la capacitat operativa i la presència policial a tots els nuclis del municipi.
Les incorporacions són el resultat d'un concurs d'oposició per a la cobertura de 18 places, que inclou 6 funcionaris interins, 8 noves incorporacions i 4 aspirants que hauran de realitzar prèviament el curs de formació. Tots ells iniciaran, una vegada superades les diferents fases, un període de pràctiques d'un any, després del qual, i si el procés es completa amb èxit, passaran a ser funcionaris de ple dret. Jaume Llompart, des del Batlle de Marratxí.
Avui és un dia molt important per Marratxí, perquè assolim una fita de 69 agents a disposició de tot el municipi. Uns agents que s'han incorporat, que són de 8 avui, que donen resposta a les demandes de l'inspector de la policia, a la plantilla i sobretot a les demandes dels veïnats i veïnades del nostre municipi, que demanaven que hi hagués més efectius per tenir encara una sensació més gran de seguretat i tranquil·litat en els nostres carrers.
I més per Palma adverteix que la pujada continuada del preu de l'escenari de la compra i l'encariment dels lloguers estan generant una situació de preocupació material i emocional entre les famílies treballadores amb efectes com estrès, ansietat i dificultats en el rendiment educatiu.
Davant d'aquesta situació, la formació anuncia que presentarà una moció al ple per reclamar a l'Ajuntament la posada en marxa de mesures destinades a frenar l'augment del cost de vida. La formació ha posat el focus en les renovacions dels contractes de lloguer previstes per enguany, que qualifica de tempesta perfecta. Neus Truyol n'és la portaveu.
A Palma, Partit Popular i Vox governen contra sa gent. Mentre els preus del menjar se disparen i cada vegada és més difícil omplir sa nevera, també pugen els lloguers, fins fer-los totalment inassumibles. Ses famílies han de triar entre menjar bé o pagar a casa seva. Això no és inevitable, és una decisió política. I en el 2026 pot ser que empitjori la situació si no actuem ja. Més per Palma aposta per la gent que viu a Palma, mentre PP i Vox permetren que l'especulació governi la ciutat.
I a tot això, l'Ajuntament de Sencelles exigeix al govern que compleixi amb les seves obligacions legals i actuï de manera immediata en la neteja i el manteniment dels torrents de Vinyal i Roberts i Jornets, petició que després del desbordament d'un d'ells la setmana passada.
Segons el consistori, la inacció reiterada posa en risc la seguretat de la ciutadania, les infraestructures viàries i el patrimoni natural i històric del municipi. L'equip de govern assegura que l'Ajuntament no pot assumir responsabilitats que no li corresponen ni suplir la manca d'actuació de l'administració competent.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, l'encesa de torres, talaies i talaiors de la Mediterrània pels drets humans 2026 arriba a la seva desena edició.
Se celebrarà dissabte i per primera vegada s'ha activat un mapa interactiu per facilitar la participació ciutadana. A Mallorca s'encendran 100 punts, 108 en total a les Balears, i comptant altres territoris de la península del Marroc i Cisjordània, sumen ja 170 punts.
Més qüestions. El Consell Insular ha iniciat les obres d'emergència per garantir la seguretat de la fàbrica nova de soia.
És el punt de partida per recuperar aquest edifici emblemàtic que es troba en un estat crític i amb risc de col·lapse després de molts d'anys d'abandó. El desembre de 2025 va ser adquirit per la institució insular i l'objectiu és convertir-lo en el futur Museu Tèxtil de Mallorca. Fins a l'obertura, el projecte preveu la inversió de més de 9 milions d'euros. Llorenç Galmés és el president del Consell.
I en un temps rècord, en pràcticament un mes, incloent totes les festes de Nadal, han volgut començar aquestes obres d'emergència per tal de protegir tots els elements catalogats d'aquest edifici i, sobretot, garantitzar la seguretat de tots els veïnats de Soia quan se passejaven pel voltant d'aquest indret.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia
Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Seguint repassant la informació insular, uns 700 cantaires participen en la tercera edició de les trobades de corals de gent gran.
Una iniciativa que el reunirà a l'Auditori de Peguera al llarg de 4 dies. Provenen de 23 corals de diferents municipis de Mallorca. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Avui començam amb aquest primer concert aquí a Calvià, però demà m'on anem a Cap de Pere, després a Porreres i també en farem una a Palma. Al llarg d'aquests 4 dies participaran més de 700 persones de Mallorca.
La iniciativa permet donar visibilitat al treball musical que fan les corals de persones grans amb l'objectiu d'incentivar l'envelliment actiu i la cohesió sociocultural a través de la música. Escoltam alguns dels participants.
Som gent major, jo ho faig per gust i perquè m'ho agrada cantar.
Estava molt desvinculada i he començat a conèixer gent
i ja som com una gran família. Ens posem guapes i disfrutant.
Veníem d'altres grups i al final hem fet el nostre grup, ja fa 10 anys. Sobretot quan anem a residències, la gent disfruta molt. Quan és gent d'altres bandes i tu d'on és i què fas, i això també és molt important. Bueno, jo del mateix grup tinc la parella.
Per Nadal és un marató. Enguany, per desembre, ha estat un marató. I això m'ho dona vida. Veina meva, el dia que mosturem, malo, malo.
I un darrer apunt, perquè l'Ajuntament de Calvià ha presentat el projecte Cicle de Vida de les Dones, una iniciativa que proposa un recorregut integral per benestar femení mitjançant conferències i tallers centrats a la salut psicològica i la perspectiva de gènere. Aquest projecte es desenvoluparà els mesos de febrer i de juny.
L'objectiu d'aquesta activitat és crear espais d'aprenentatge, reflexió i suport emocional per a les dones del municipi, abordant els canvis i els processos que es produeixen en les diferents etapes de la vida. La iniciativa està adreçada a nines i dones de Calvià i serà impartida íntegrament per dones. El programa s'inaugurarà el 21 de febrer amb la conferència titulada Identitat, emocions i autoestima a la pubertat, que se celebrarà de 10 a 12 a la sala Palma Nova. La sessió estarà a càrrec de Teresa Ramos, sexòloga, humanista i educadora social.
I amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vida Ràdio. Ara arriba l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem aquest espai dels esports amb el Mallorca, que ha acabat la jornada en posicions de descens.
L'empat del Getafe 1-1 al camp del Girona envia el Mallorca a la zona de descens. Amb la jornada 21 finalitzada i després de la derrota contra l'Atlètic de Madrid, els vermells ocupen ara la 18a posició amb 21 punts a 1 del Getafe, Rayo Vallecano i Alavés. La plantilla mallorquinista, que avui té dia lliure, començarà a preparar demà el partit de dilluns a Somos contra el Sevilla. A més, el Mallorca li espera un calendari complicat. Després de rebre el Sevilla, l'equip d'Arrasate visitarà el camp del Barça i rebrà la visita del Betis. Tot i la mala situació, alguns mallorquinistes han encetat una mica millor la setmana, i és que ahir un miler de socis varen rebre de la mà del propietari i president Andy Colberg i del cap de negoci Alfonso Díaz una insígnia i un diploma del club pels seus 25 anys com a abonats. Un detall del club per agrair la fidelitat de la seva massa social. Algun d'aquests mallorquinistes parlaren per IB3 de la situació de l'equip.
Ara mateix tenim moltes carències, no? Jugadors i l'equip parin un poc més de ganes.
Està un poc la cosa magra.
Mentre no baixem, ja estiré content.
Si no reforçam una mica, no... Però és difícil, perquè tothom se reforça i nosaltres no.
Si l'altre equip ja comencen a guanyar i nosaltres no guanyem.
Ahir va ser un mal partit. Hem de passar pàgina, hem de mirar cap al Sevilla i fer les coses millor.
Els socis que compleixin els requisits podran seguir apropant-se a les oficines al llarg del dia d'avui per a replegar una insígnia i diploma. I també avui, quan siguin les 7, el club celebrarà un acte de commemoració pel desaniversari de l'actual propietat. I a banda d'aquests actes institucionals, recordem que demà el Mallorca tornarà a la feina, ho farà per a preparar el partit de dilluns. Serà a les 9 del vespre Somos contra el Sevilla, un partit que, més com sempre, podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. Serà des de les 7 del vespre.
No deixem el Mallorca perquè a la mala situació esportiva se sumen les paraules de Dani Rodríguez d'ahir vespre després de 4 mesos de silenci.
Tot just després que el Mallorca entrés en zona de descens amb l'empat del Getafe, el gallec xerrava per primera vegada després de la seva sortida del club. El ja exfutbolista del club vermell concedia una entrevista al Partidazo de la Cope després del seu debut diumenge amb el seu nou equip, el Leganés. Dani donava la seva versió sobre el viscut els darrers mesos al Mallorca i, entre altres coses, assegurava que no no va ser el fet que jugués Jan Virgili contra el Real Madrid el motiu que el va fer carregar contra l'entrenador.
Yo quise aclarar una mala interpretación de lo que yo quería decir, porque yo en su momento pues me equivoco, me dejo llevar por las emociones. Yo quería decir otra cosa, de más grupal, un problema que viene de ahí mucho más lejos, no por no jugar, ni porque jugara ya, ni nada. Yo no tengo, vamos, ningún problema con ningún compañero, ni muchísimo menos, ni me voy a meter si mete a uno o a otro, nunca jamás en mi vida lo he hecho. Y se malinterpretó por un error mío.
Dani segueix considerant el càstig excessiu, tot i reconèixer que es va equivocar.
Tienes que ser consciente que no has matado a nadie. Al final yo publico un tuit por un calentón, pero yo no maté a nadie, ni aposté, ni me dopé, ni yo qué sé, ni insulté a nadie, ni falté al respeto a nadie, ni nada. Y parece que yo había matado a alguien, ¿sabes? Y tienes que ser consciente de que cuando te equivocas, pues te equivocas, que no, pero tampoco has matado a nadie. Y cuando te va bien, que tampoco eres el rey del mambo.
Tancant plana futbolística amb la Champions, perquè demà jugarà la darrera jornada de la fase Lliga de la competició europea.
I ho farà molt en joc pels equips espanyols. Tan sols el Villarreal no es juga res a la jornada unificada que es disputarà demà a les 9 del vespre. Els groguets visitaran el Leverkusen i qui apura les seves opcions d'entrar al top 8 és l'Atlètic de Madrid, que rebrà el Metropolitano al Glimt. Sentim el Xolo Simeone.
Intentar ganar el partido desde la humildad y el trabajo y no hay mucho más. No dependemos de nosotros, lo que tiene que quedar claro que no depende de nosotros. Entonces dependerá de nosotros a partir de resultados que nos puedan beneficiar. Pero primero nosotros tenemos que ganar y a partir de ahí esperar a ver lo que no depende de nosotros, claramente.
El Barça també es juga a entrar al top 8 i també haurà d'esperar, per tant, altres resultats per poder accedir directament a vuitens de final. Enfront, i serà el Copenhague d'Anas. Sentim el jugador del Barça, Dani Olmo.
Ho afrontem amb les mateixes ganes. Sabem que estem classificats, però volem ser els 8 primers i això passa per guanyar. Al final som un equip que arriba molt a porteria, tindrem moltes ocasions. Com he dit abans, l'objectiu és guanyar i després marcar tots els gols possibles, totalment, però primer de tot és guanyar i els altres partits ens donen totalment igual.
Per altra banda, el Real Madrid viatjarà a Lisboa per jugar contra el Benfica de José Mourinho. El Villarreal s'enfronta a Leverkusen, com ja han dit, i mentre, d'altra banda, l'Atlètic Club rebrà l'Sporting de Portugal. Els bascos depenen d'ells mateixos per classificar-se per a la següent ronda.
En ciclisme, hi va finalitzar la Challenge Mallorca femenina i demà s'encetarà la masculina.
Carlin Swinkels va ser la guanyadora de la darrera jornada de la Challenge. La neerlandesa de l'equip UAE es va imposar a la meta del Port d'Andratx en el darrer trofeu de la prova, que sortia ahir al migdia des de Binissalem en 108 quilòmetres de recorregut. S'acomiada així la Challenge Mallorca ciclista femenina i demà arrencarà la masculina amb 5 trofeus. El primer es disputarà ja demà mateix amb sortida i arribada a Palmanova. La novetat d'aquesta edició és la crono per equip. Sentim un dels ciclistes balears que hi participen, és el mallorquí de la selecció espanyola, Fran Bennassa.
Sempre és il·lusionant fer una crono per equips. És un poc més complicat, no? Al final correm amb la selecció nacional i no, al final no és un equip que ens han juntat tots. Però, bueno, és algo il·lusionant, algo nou i bueno, també em fa molta il·lusió el que ve a la darrera etapa, el passeig marítim, que sempre és algo... És algo guapo que va allà, que sé que hem vist sempre de petits.
Com sentíem, acabarà aquesta challenge amb el trofeu Passeig Marítim de Palma. Serà diumenge 1 de febrer. La nota negativa d'aquesta challenge és que l'Arabai no hi podrà participar. L'equip mallorquí, en el que havia de ser el seu tercer any de vida a la categoria continental, s'ha desfet i desapareix. El motiu, diuen oficialment, són circumstàncies externes vinculades a compromisos institucionals que no s'han pogut concretar. Un cop molt dur per al ciclisme balear, però sobretot per als integrants de l'equip, que amb la temporada ja començada es veuen ara a l'atur. Xavi Canyer, és un dels fitxatges estel·lars dels darrers mesos, n'és un d'ells.
Cap de ses corredors ni s'auxiliars pues, mos ho esperàvem. Va ser una situació molt incòmoda. Al final tots els equipos tanquen ses plantilles en el novembre, com a tard. La sortida que tinc jo ara mateix és dedicar-me a la pista, que és algo que he volgut fer sempre, i aniré a tope amb això, i menys si surt, menys si surten patrocinadors que me puguin ajudar.
En bàsquet, parlem de segona FEB.
Sí, perquè avui hem conegut que Josep Maria Barrocal, tècnic del Clas Bàsquet Sant Antoni de la categoria, serà també seleccionador. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Barrocal compaginarà el seu càrrec amb els purmanyins amb el de seleccionador de Macedònia del Nord. En un comunicat, el club ha explicat que aquest nomenament representa un orgull i un honor per a l'entitat. Lluny de pensar que aquest nou càrrec per a Barrocal pugui suposar falta de competitivitat per a l'equip de Sapedrera, que busca l'ascens a primera FEB, el club ho veu com una empenta i confien totalment en l'experiència del català. L'objectiu de Barrocal en Macedònia serà la classificació per l'Eurobàsquet del 2029. Debutarà davant Luxemburg el 27 de febrer. Macedònia del Nord està enquadrada al grup A de classificació, que lidera, però, empatada en Luxemburg. A més, el 2 de març li tocarà visitar l'Azerbaiyán, selecció que encara no ha guanyat cap partit. L'altre rival del grup és Irlanda. El Clas Sant Antoni, que no ha jugat aquest passat cap de setmana, torna a competir a Sapedrera pròxim dissabte davant l'Spanish Basketball Academy. El Sant Antoni és segon al grup est a una victòria dels amics Castelló.
I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per les semifinals de l'Obert d'Austràlia.
El tenista murcià ha guanyat a Àlex de Minyor els quarts de final de l'Obert d'Austràlia per 3-16-0. Ho ha fet amb un parcial de 7-5, 6-2 i 6-1 i continua sense cedir cap set al torneig. I divendres, a les semifinals, s'acercarà contra l'alemany Alexander Zverev un bitllet per a la gran final del primer Gran Slam de l'any.
Gràcies, Marta. Fins aquí la crònica esportiva. Ara, la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Hotel Sol y Playa, turista no se vaya, no. 90.000
piscines i un golf de salines, oh. El turisme serà el tema central de la nova edició del Teatre de Barra, ja en van 28, que es posa en marxa dijous a la zona de Blanquerna de Palma. Seran 6 setmanes, 6 dijous, d'ofertes teatrals de proximitat sota el títol Souvenirs Teatrals, Teatres de Barra. Sandra Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Des d'ara i fins al 5 de març, la barriada es transformarà en un gran petit escenari on trobar propostes d'allò més variades. Ho destacava el seu director, Javier Matesanz.
Hi ha gent nova que passa a formar part de la família Teatre de Barra, com en Pedro Mas, o en Richard Binton, un músic, pianista, amb molt de recorregut, que interpreta Piano Man, una de les peces que sorprendrà en aquesta edició, perquè és musical, cosa que fins ara doncs, pràcticament no havíem fet mai o puntualment.
El 7 de març al Teatre Mariterra es farà el lliurament dels premis d'aquesta edició, a la qual s'hi ha afegit, per cert, un nou establiment, Samagatall. Les entrades ja són a la venda al Mavi, a l'epicentre tradicional d'aquesta iniciativa, i també a través del mail d'Òrbita Editorial.
Trajà i Adrià foren dos emperadors cabdals de l'antic imperi romà i els primers en néixer a Hispània. Sobre la seva figura, sobre el seu llegat, en parlarà divendres al CaixaForum Isabel Rodà de Llança, catedràtica honorària d'Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I ho farà amb un auditori que ha exhaurit les entrades d'aquesta xerrada, inclòs en el cicle de pensament i cultura clàssica que enguany celebra 30 anys.
Ens demanem d'on neix aquesta fascinació que tenim per l'imperi romà, per què ens segueix atraient la seva història, els seus personatges, la seva societat. Li hem demanat a la conferenciant i té molt clara la resposta, perquè la seva empremta és encara ben viva, ho tenim en la nostra llengua, en el nostre dret, en la nostra nomenclatura. Està present des de fa més de 2.000 anys.
Les Balears van començar a ser capdavanteres amb la petja romana, perquè el 123, Metel ja fundava ciutats a Mallorca, no? El 123 abans de Crist. Mallorca encara es diu Mallorca, l'illa major, tal com la van definir també els romans. Per tant, en aquest sentit, vull dir, tenim una herència molt directa. A poc que rasquem, doncs ens trobem de seguida amb Roma, no? I això em penso que ens fascina.
I aquests emperadors, que han fascinat també creadors literaris, els han fet encara més immortal gràcies a novel·les històriques que són una bona porta d'entrada cap al coneixement.
Moltes que són llegibles gairebé, però hi ha de boníssimes, la Margarita Llucenar, el Santiago Posteguillo, que es documenten bé, que en recreen uns escenaris, però que el fons històric és 100% veritat. i la gent llegeix molta novel·la històrica, que és una manera també d'entrar en aquest passat, romà, mai tan llunyà.
La conferència s'inclou, com dèiem, en el curs de Pensament i Cultura Clàssica centrat enguany en la pervivència del món grecorromà.
Hem vist com es que...
Els germans Tanner, que ni són germans ni nomen així, de fet és l'alter ego de Joan Carles Palou, tornen a la càrrega. Presenten infinitament el seu nou disc, el setè en 10 anys. Es tracta d'un treball molt produït, amb col·laboracions com la de Jaume Tugores o Biel Fiol, però on les lletres tornen a ser el bessó de la seva feina.
Com dèiem, Joan Carles Palou és l'ànima d'aquest grup, compositor i guitarrista del Primer Tercio, que va ser un grup de referència dels 80 a Mallorca, reconeix que seguir amb la música és gairebé una qüestió romàntica.
Dedicar temps a ser una gota d'aigua, un oceà, de tanta gent que fa coses, ja és una, vull dir, és com una cosa vocacional que el resultat és el que tu li vulguis donar, no?
Esther Mas i Pepo Guerrero conformen juntament amb Palou els germans Tanner, que han dedicat més d'un any i mig a la creació d'aquest nou disc, una feina d'estudi que estrenaren fora de circuit en un concert a Sa Pobla i que ben aviat presentaran a mitja dotzena d'escenaris de Mallorca i potser fins i tot a la sala petita del Principal de Palma. Afirma Palou que així ja basta.
Hi ha una oferta il·limitada. Vull dir, el mateix cap de setmana no només has de competir en tots els grups que hi ha, que fan coses en set sales, perquè la gent diu que no hi ha sales. Sí, hi ha bastant de llocs per tocar, no? I també en l'oferta televisiva que hi ha, no? Vull dir, si toques a Sa Pobla un dia que juga el Barça, estàs acabat.
Lluís Juncosa il·lustra el CD que ha editat Blau Produccions.
Han tocat les 3, moment d'actualitzar les notícies d'aquest dimarts 27 de gener, una jornada en la qual estan pendents a Menorca de la urbanització de Cala de Sant Esteve, on aquesta matinada ha mort un home sepultat per una roca que ha caigut damunt el seu habitatge. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Els serveis d'emergència continuen a aquesta hora a la zona, al municipi menorquí d'Escastell, on es fan tasques per assegurar aquest penyal. I és que es pensa que la pluja pot estar al darrere del despreniment i per precaució, i mentre es fan les feines, s'han desallotjat 8 habitatges més. Lluís Camps és batlle d'Escastell.
Per seguretat han decidit de que aquests pròxims dies no podran anar-hi, per tant, evacuaran, tenen familiars, si no l'Ajuntament facilitaria qualsevol tipus d'hospedatge.
Una grua de grans dimensions actua a la zona ara, retirant la runa i les pedres per alleugerir el pas dels immobles afectats i garantir així la seguretat dels serveis d'emergència.
I precisament avui Emergències ha llançat un nou missatge sobre el risc de despreniment de roques i arbres que augmenta amb el mal temps.
Sí, perquè ja s'ha activat l'avís gros a Menorca i a part de Mallorca per vents i per fenòmens costaners. Se sumen així al taronja per fenòmens costaners que hi ha a Eivissa i a Formentera des de les dues amb onades de fins a 4 metres.
Més assumptes del dia, el Consell de Ministres ha aprovat avui la regularització de 500.000 de persones a Espanya.
Un decret llei que es tramitarà per via d'urgència i que no necessitarà passar pel Congrés. Aquí a les Illes se'n podrien beneficiar fins a 11.000 persones. El director general de Migracions ha criticat la mesura, mentre que el delegat del govern la defensa. Escolta Manuel Pavón, després Alfonso Rodríguez.
Dar papeles no garantiza la integración. La integración no se decreta. Se construye con empleo estable, con acceso a la vivienda digna.
Ganan los trabajadores y trabajadoras en derechos y también en obligaciones, ganan las empresas en seguridad jurídica y se lucha contra la economía sumergida y contra la explotación laboral. Por lo tanto, És una medida que nos beneficia a todos.
El Congrés tombarà avui els decrets que revaloren les pensions i altres mesures socials perquè el PP, Vox i Junts hi votaran en contra.
La dreta ha justificat el seu vot en contra del decret òmnibus de l'escut social, assegurant que inclou mesures que, segons opinen, afavoreixen les ocupacions il·legals. Sí que defensen la revalorització de les pensions i per això demanen que es voti a part. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha presentat el decret i lamenta que amb el rebuig de la dreta els que pateixen són les persones més vulnerables.
El mercat laboral a les Balears marca de nou xifres de rècord.
Va superar els 17.700 nous treballadors l'any passat fins a assolir les 614.000 persones ocupades, que és un 3% més, i per contra, l'atur va baixar un 2,5% fins als 52.000 ocupats. Són dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, que valora positivament la patronal PIME. Els sindicats, en canvi, reclamen un canvi en el mercat laboral, marcat encara per l'estacionalitat i la mà d'obra poc qualificada.
Llum verda avui a un pla de 20 milions d'euros per indemnitzar de manera immediata les víctimes dels accidents ferroviaris d'Ademuz i el de Gelida.
Ho ha anunciat el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha detallat que 10 milions seran ajudes a fons perdut per les víctimes i altres 10 pels avançaments de les assegurances de responsabilitat civil. De moment, el govern estatal abonarà de manera immediata fins a 210.000 euros per víctima, i és que el ministre assegura que es vol evitar que les víctimes tardin 10 anys a cobrar, tal com va passar en l'accident d'Angrois.
En pocs segons arribarem a les 3 i 4 minuts. És tot a moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.